COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20. Estem ja a les portes del cap de setmana, divendres avui, 16 de febrer del 2018, hores d'ara. 11 graus a la ciutat de Lleida. Ha plogut una mica, no res, quatre gotes, però ha plogut una mica durant aquest matí. Hores d'ara no plou. I el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, la Mari Carmen Salvador, que ens recordarà què passava fa 25 anys, l'Andrés Rodríguez, de redactor en cap del diari La Mañana, ens proposarà ja música en directe, que hi haurà aquest cap de setmana a Lleida. Avui és el divendres en el que estaran amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida. Ja sabeu que un cop al mes tenen, els hi cedim aquest espai perquè puguin realitzar el seu programa, la nostra tarda, un programa d'entrevista, que ells mateixos trien, trien la persona, el convoquen aquí a la ràdio per fer l'enregistrament i les preguntes i tot plegat ho trien ells. Per tant, ho fan tot des de l'associació Down Lleida. Avui estarà amb nosaltres Jorge Félix, jugador davanter del Lleida Esportiu. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240, com tots els divendres, amb propostes d'oci i, a més, amb el repàs de la cartellera amb la Laura González i, com sempre, la Nacional 240 amb la nostra companya de Tarragona Reus, la Mònica Carrasco. I a dos quarts de dues, remat final, per si encara no tens l'agenda ben plena de cara al cap de setmana, amb l'Espai Groc, amb totes les propostes ja del món de les arts escèniques, culturals i musicals també, des de l'Auditori, des de la Biblioteca Pública, del Teatre de l'Escorxador, del Teatre de la Llotja i des del Caixa Fòrum. Per tant, si encara et queda algun forat a l'agenda, te l'acabem d'omplir. Tot això és el que farem des d'ara fins a les dues, però abans, aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel força ennuvolat avui a les comarques de Lleida. Són bàsicament núvols alts que no deixaran precipitacions i les temperatures es mantenen, si bé poden baixar un palet. S'espera màximes de 15 a Lleida, 16 graus a Balaguer i Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 13 graus a Viella. El vent avui continuarà suau i variable. Demà aquesta nuvolositat anirà en augment i esperem demà sí precipitacions, al matí més febles i ocasionals i la tarda més freqüents i més intenses. La cota de neu ha d'anar baixant al llarg d'aquests dies. De fet, també baixaran les temperatures. Demà baixarà fins als 1.600 metres i les temperatures ballaran en torn als 15-16 graus de màximes, amb mínimes de 6 a Lleida, Balaguer o Tàrrega, 3 graus a la Seu i 2 a Viella. El vent continuarà fluix i variable. I diumenge tindrem un cel ennuvolat, núvols que aniran disminuint al llarg del dia i esperem encara precipitacions disperses i ocasionals amb una cota de neu que anirà baixant encara més fins als 800 metres. També baixaran les temperatures, s'esperen glaçades intenses al Pirineu a la nit i bufarà vent de nord-oest amb intervals forts en cotes altes del Pirineu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, que estem a les portes del cap de setmana, que fa dies que no escoltem música. Escoltem la del divendres. Però quina és? Te'n recordes? Et dono un WhatsApp, envia-me-ho. 664-526-180, 664-526-180. Vinga, el títol de la cançó. I qui canta? I quan ho van cantar per primera vegada? I en quin àlbum estava inclòs?
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive.
Doncs vinga, que aquesta és la seva de memòria. Mira, el David, que és habitual. D'altres que no poseu el nom. Són els Animals. El tema és Animals, eh? Ens ho canta Maroon 5. I ens ho va començar a cantar l'any 2014. 4 anys farà ja, eh? Ho ha fet. Recorda Maroon 5 amb Adam Levine al capdavant. Estava inclòs dins del seu treball de baixa, o 5. Mira-t'ho com vulguis, si és un número romà. Que tradicionalment és una cançó que he fet anar per donar la benvinguda al cap de setmana. 12:26 minuts. Estem a divendres 16 de febrer del 2018, hores d'ara, 11 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Obrim amb la plana judicial. Se suspèn el judici a 4 acusats de robar i lligar la propietària i 2 treballadors d'una granja a Organyà. S'han d'analitzar noves proves en fase d'instrucció i està previst... Ull, eh? Després direm que la justícia té mala fama de lenta. Doncs s'han d'analitzar noves proves. Noves. Tota la resta està analitzat i preparat. Perquè ja es anava a anar a judici. S'han d'analitzar noves proves en fase d'instrucció i està previst que es torni a programar la vista pel proper 14 de maig. Escolta, re, aquí mateix, 14 de maig. O sigui, justament d'aquí pràcticament, a la pràctica, 3 mesos. 3 mesos. Retrasa-ho tot. 3 mesos. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma 4 anys i mig de presó per l'acusat d'abusar de la filla de 7 anys de la seva parella a Lleida. L'home va negar els fets. El judici va recórrer la sentència de l'audiència que considerava creïble el relat de la nena. En plana local, la Paeria de Lleida considera que l'informe dels experts sobre els carrers franquistes de Lleida no és concloent. Lleida, lliure de franquisme, segueix defensant que es compleixi la llei de la memòria històrica i es retirin els noms de 8 persones relacionades amb la dictadura dels carrers de Lleida. I els veïns de Lleida triaran per segon any en què volen que la paeria inverteixi 1 milió d'euros del pressupost. L'Ajuntament obre un nou procés de pressupostos participatius perquè la ciutadania decideixi inversions a la ciutat. Aspid va aconseguir inserir al món laboral 379 lleidatans l'any 2017, un 21% més que l'any anterior. L'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics ha centrat bona part del seu treball a obrir l'entitat a nous col·lectius socials. I el preu mitjà del lloguer a Catalunya se situa en els 655 euros durant l'any 2017, un 9,93% més que l'any anterior. Les comarques de Barcelona encapçalen el rànquing dels lloguers d'habitatges al país amb 722 euros de mitjana. Per tant, si la mitjana de Catalunya és de 655 i a Barcelona la mitjana és de 722, està clar que a la resta doncs, el preu mitjà és més baix. Per exemple, per àmbits territorials, la regió metropolitana, com dèiem, és dels més elevats, amb 753 euros de mitjana. Després hi ha el Penedès amb una mitjana de 551, les comarques gironines amb un preu de 481 euros i el Camp de Tarragona ha registrat un lloguer de 449. En la banda més baixa de preus hi trobem les Terres de l'Ebre amb un preu mitjà de 318 euros, Ponent, que és la que ens toca, amb 372,69 euros. Això és el preu mitjà de lloguer a la franja de Ponent. Actualitat d'Andorra, els sindicats de funcionaris d'Andorra acorden ampliar 48 hores el marge per informar sobre quins dies faran vaga. Dilluns es reuniran amb el govern per conèixer la seva proposta de serveis mínims. I el Museu Carmen Thyssen d'Andorra inaugura una mostra retrospectiva sobre el camí evolutiu de la història de l'art. L'exposició A Les et Venis és la segona que acull la Pinacoteca, que en menys d'un any de trajectòria ha rebut més de 20.000 visitants. Dos quarts d'una, moment en el que fem venir els amics de Control Motor per parlar d'esports.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, abans de recordar els partits del cap de setmana, en bàsquet, un pivot de l'ACB arriba al Força Lleida. S'ha tancat aquest fitxatge amb Lucan Múrcia, és una sessió, de fet, fins a final de temporada. Ell és Julen Olaizola, avui ja s'entrenarà amb l'equip i ja podria debutar diumenge que ve a la pista del Samic. En parlarem ara del calendari. I més moviments de fitxatges i d'altes al Força, al Lleida Esportiu, al futbol, i és que el Lleida utilitzarà la fitxa que s'havia deixat lliure i incorporarà l'extrem madrileny sense equip després de rescindir amb el Múrcia. Té 28 anys i experiència a segona. Veurem si és el revulsiu que necessita l'equip de Gerard Albadalejo. L'agenda de cara al cap de setmana en futbol, partit diumenge a les 5 de la tarda, a les 17 hores, Lleida Esportiu Ontinyent. No diré que ens ho juguem tot, però déu-n'hi-do, perquè és un rival directe i a més es juga a casa. Recordem que a casa han marxat massa punts, per tant no se'n pot deixar escapar ni un més. En bàsquet, també diumenge a les 6 de la tarda, Samic Força Lleida. I amb hoquei no tenim la lliga regular perquè el Lleida Llista el tenim a la Copa Fers. Dissabte, a les 8 del vespre, al pavelló 11 de setembre, Lleida Llista, Sporting Clube Tomar. Per tant, competició europea que hi haurà aquest dissabte a les 8 del vespre, al pavelló 11 de setembre de Lleida, Copa Cers, Lleida Llista, Sporting Clube Tomar. És una bona cita i el dilluns, evidentment, comentarem tots els resultats a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria com cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Apa, que viatgem cap a l'any 1993. Lleugers d'equipatge, directe, llampec, 3 minuts només.
Divendres,
ara el 2018, però anem cap a l'any 1993. Tal dia com avui, un 16 de febrer.
Doncs el Ministeri d'Obres Públiques i Transports no deixaria que la variant de Lleida afectés a la losa de pont de la Timoneda del Fes. Tornem a la Timoneda.
Home, és el tema recurrent, eh?
La losa becuda.
La losa és un ocell.
Li dèiem la losa becuda.
Que ningú coneix.
No sé si algun país és la lista.
Algú sí.
Es contemplava també la mesura de declaració d'impacte ambiental a petició de la Societat Ornitològica. El Govern Civil de Lleida també alertava sobre la mitjana i les bases. La Generalitat recordava els barems d'insonorització a la variant de Lleida. El Canal d'Aragó i Catalunya demanava l'aigua d'una font de Garona. Seria necessari signar un tractat internacional entre Espanya i França i part del cabal de la Maladeta es filtrava cap a Viella des de Benasc. Reclamaven, doncs, la reversió del trasbassament entre juny i setembre. També l'atur continuava superant l'atur els 3 milions de parats l'any 92. O sigui, l'any 93 vam superar l'any 92 amb 3 milions de parats. L'últim trimestre les xifres van créixer més de la meitat del total anual. L'únic sector que va crear llocs de treball va ser agricultura. Segons l'enquesta de la població activa, es van destruir 412.970 llocs de treball. Déu-n'hi-do. La balança comercial de Lleida va tancar l'any en números rojos. El saldo negatiu era més alt que els beneficis de 1991. La fruita dolça ocupava el primer lloc entre les importacions de Lleida. El sector de l'oli tenia el 33% de la exportació. Les importacions superaven a les exportacions en més de 3.600 milions. Quina pena, eh?
Déu-n'hi-do.
Això era un recés tremendo. I acabem dient, doncs, que continuaven els actes de Carnaval, per tant, vam parlar de Mollerussa, també a Lleida, doncs, hi havia el Carnaval, continuaven un 16 de febrer, El carnaval mòbil va recórrer la zona baixa de Lleida, els veïns de la universitat van oferir un esmorzar als participants i els organitzadors van pensar que a la zona baixa de Lleida tindrien més espectadors i per això, doncs, això del carnaval mòbil, aquestes coses que fan aquestes carrosetes com bicicletes o cotxets, pues ja van començar a baixar pel carrer La Palma perquè van dir, a baix tindrem més ressò que si ho fem solament per aquí, per la zona de la universitat.
Bueno. Mari Carmen, apa, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom.
En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja sabeu que el divendres és un dia de buscar propostes de cara al cap de setmana, d'espectacles, de moltes activitats d'oci, però n'hi ha una, almenys és la nineta dels meus ulls, és aquella que cuido especialment, com és la música en directe. I per fer-ho, doncs home, jo tampoc arribo a tot, i per tant, jo com que sé que hi ha una persona que s'hi dedica, ho viu i recopila i proposa també, doncs ja sabeu que contactem sempre amb aquesta persona, que és el redactor en cap del diari La Mañana, d'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
I que no muera nunca la música, ¿eh? En directo.
Nunca.
Por favor,
Dice, con la música a otra parte, no, digo yo, con la música a todas partes.
A todas partes, es buenísimo esta frase. Bueno, Andrés, oye, que tenemos otro fin de semana ya adelante. Por cierto, no sé si te lo pregunté la semana pasada, pero... No, porque nos liamos con el tema de Metallica y no te lo pregunté, pero ¿te disfrazaste este fin de semana pasado?
No, como me quedé tan extasiado cuando fui a ver a Metallica, el miércoles ya, o sea, a mí el carnaval ha sido metálico totalmente.
Pero oye, tú coges una guitarra eléctrica y ya está, no te hace falta nada más. Vas de rockero.
Como cantan los putas, soy metálico en el jardín botánico.
Bueno, Andrés, venga, hazme proposiciones para este fin de semana, va.
Bueno, deshonestas alguna porque bueno. La que llega esta noche a la Boite... es el anticaraoke. Que esto está tanto desde hace tiempo en las grandes ciudades, y esta noche a las 10:30 por 6 euros se podrá disfrutar en riguroso directo, ya que, bueno, es una extraña fusión entre un concierto de rock, un karaoke underground, un show de Broadway, y va cambiando todo el tiempo, son una serie de actores y de músicos, bueno, que van alternando con el público, y bueno, y hay de todo un poquito. Y
¿esto dónde me has dicho? En la...
En Aboite.
Hoy. ¿Esta noche?
Esta misma noche, sí, el anti-karaoke se llama.
Anti-karaoke, bueno, oye, es una propuesta diferente.
Sí. Y bueno, pero es que también lo malo es de que coincide en el Café del Teatro con una banda que tiene muchos seguidores por aquí, que son los Tiki Phantoms, que son esos que van disfrazados de calavera y hacen surf instrumental.
Ajá.
Pues están por la noche en el Café del Teatro, a las 9:30 empezarán porque estarán teloneados por el power trio leridano de punk rock Turray, que te acordarás de ellos, que estuvieron clasificados en el hace un par de años en el Pepe Marín Rock.
Sí, señor.
Que, por cierto, el Pepe Marín Rock ya está convocado.
Sí, me lo dijiste. Espera. ¿Esto será el viernes día 15 de junio?
15 de junio. Y perfecto. Ya los que estén interesados en presentarse ya saben de que tienen que presentar una maqueta con 3 temas al menos propios, el resto pueden ser versiones. Y lo pueden hacer, pues como siempre, habitualmente, pues allí en Over Park, que es el local social de Pardiñes, en la Michana Hard Rock, que aunque haya tenido relevo, pues van a seguir conservando estas historias. En la zona de los vinos, en el Rock and Beans, lo que es el EPAP. Y también, si alguien no sabe dónde están todas estas cosas, que me vengan a ver a la mañana y me las traigan.
Perfecto. eso ya, bueno, ya lo acabas de decir, ¿eh? Como mínimo 3 temas propios. Os juntáis, os grabáis y nada, a participar. El año pasado fue una edición también en la que se presentaron muchos grupos nuevos.
Sí, sí, sí. El año pasado volvió a subir otra vez el número de participación después de haber pasado como 2 o 3 años un poquito flojitos. Y ya el año pasado llegamos a 18, creo que fueron.
Y además, que se presentaron caras nuevas, que eso también es importante.
Sí, sí.
¿Eh?
Grupos nuevos y, bueno, y otros que ya vienen de otros grupos y que se han montado otras bandas y, bueno, que ahí se presentaron y muy bien.
Ja ho sabeu, eh? Cançons pròpies, mínim 3. I teniu temps, home, supongo que està a maio, no?
Sí, hasta el primer domingo de mayo.
Vale, pues fins al 6 de maig. O sigui que, vamos, temps en tenim. Però ja sabemos que el dia antes se reciben muchas. El día antes del último día, pero bueno,
sí,
es igual,
suele pasar, tampoco que se lo dejan todo para el último momento.
Oye, que tienen las mismas posibilidades de acceder a la final el que la entregue hoy que el que la entregue el último día, ¿eh? Que no se las van a escuchar antes, ni les van a caer mejor ni peor, ¿eh? O sea, que la gente, que trabaje con tiempo, pero que lo que no apure, que después te pasa una cosa en el último momento y te quedas fuera.
Exacto.
Bueno, ¿qué más tenemos? Va.
Bueno, nos vamos al sábado. El sábado tenemos un poquito de ritmos urbanos en el 13 aniversario de La Boita, a las 10:30, por 12 euros, está Xota, que es el sevillano Ignacio González, que es el hermano de un muy conocido, el Tote King, y bueno, viene a hacer acompañado por Digi Rune y por el Niso. Luego tenemos en el Café del Teatre, tenemos un rock and roll, pero muy curioso, porque procede de Canadá, y está inspirado en finales de los 50 y principios de los 60, un estilo musical que se balancea entre el frat rock, el rock and roll, el rhythm and blues, se llaman Los Torontos. En Monzón, en la Escuela de Calor Club, tenemos Last Grit Dreamers, que es una banda de pop, pero que apuntan hacia el glam rock, les gustan mucho los Tyrannosaurus Rex. Y luego tenemos también allí en Monzón, qué casualidad que coinciden también, pero es en el Auditorio San Francisco, está el grupo americano de rock and blues sureño, Delta Moon, que se encuentra de nuevo de gira española y esta vez traen su noveno álbum, Cabaret Town. Yo los vi hace 2 años en el Café del Teatre y me dejaron flipados de esta gente.
Bueno, pues oye, es buena recomendación.
Sí, sí,
¿eh?
Porque son dos guitarristas que, bueno, se hacen unos duelos increíbles. De verdad que valen mucho la pena esta gente. Y luego tenemos, pues bueno, tenemos a los Ansiolíticos, que actúan en Lleida antes de viajar a un festival de Madrid. Estarán en el Sisbris presentando su disco Crestas de Peluquería. Y si quieres alguna más,
venga,
hay que decir también que Herreros y Vidal están en el Legend, pues haciendo temas propios y versiones muy variadas.
Bueno, pues seguimos teniendo música en directo para todos los gustos, además. Y ahora nos vamos con el Melo Malo, ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana.
Y un apunte, Ricardo, si me dejas.
Sí, hombre.
Que Metallica ha recibido el premio Polar, que está considerado como el Nobel de la Música.
Ah, caray.
Esto fue antes de ayer.
Ah, pues oye, contentos, ¿no?
O sea que fíjate, si nos dejaron ya contentos con demoledor paso por España, digo, ahora mira, les han dado el premio este, que mira, como si fueran, pues mira, los número uno.
Oye, por cierto, Metallica, ahora que lo dices, ¿cuánto tiempo hace que están en qué año sacaron el primer disco, aproximadamente?
Ellos en el 83, pero 83, trataron en el 81, sí.
Ojo, ¿eh?
Y mira qué dice el jurado. Desde la agitación emocional de Wagner y los cánones de Tchaikovsky, nadie había creado música tan física y furiosa y aún así tan accesible.
Bueno,
refiriéndose a Metallica.
Oye, hace 37 años, ¿eh? Sin querer.
Sí, no, sí, ya
37
ves.
Años, ¿eh? Pero bueno, ya me dijiste que los viste en forma.
Muy bien está.
Bueno, pues oye, vamos con el Melo Malo. Venga, que los viernes lo puedes escuchar aquí. Andrés, a ver, preséntame el Melo Malo de esta semana.
En unos tiempos en los que vamos de mal en peor, hay que agradecer que las buenas costumbres no se pierdan en asuntos como los conciertos de rock. El buen ambiente que se genera siempre en torno a las actuaciones a los grandes de la música permite mantener las ilusiones vivas para seguir siendo adictos a este tipo de espectáculos. Últimamente, todos son trabas para acceder a este tipo de eventos. Primero, porque la adquisición de entradas precisa de destreza singular con las máquinas, ya que salen a la venta online y de la misma manera que se abre el plazo, se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Atrás quedó aquella época, cuando la vida era más fácil y feliz, en la que se encargaban las entradas con anticipación y luego se pasaba a recoger el papel por la distribuidora que fuera. Los que somos de provincias aprovechábamos para darnos un garbeo unos días por la gran ciudad, Madrid principalmente, para de paso adquirir esa entrada previamente comprada. Y no hace tanto de eso, Pero como los malos rollos están abrumando constantemente a esta sucia sociedad, ahora hasta los tickets son nominativos, es decir, que tienen que ir acompañados con el carnet de identidad del comprador para evitar la reventa. Eso hace que luego las colas para acceder a los recintos de las citas concertísticas se hagan más insoportables, como pasó en la última visita de Sus Majestades los Rolling Stones al Estadio Olympic de Montjuïc. Menos mal que la semana pasada con Metallica, en el Palau de Sant Jordi, la cosa fue mucho más ágil. Los que pertenecemos a la vieja escuela estamos hasta los bemoles de tanto control, porque todo ese sentido de libertad que disfrutábamos antes se ha ido al carajo. Pero es lo que hay. Además, los que nos seguimos cruzando en este tipo de fenómenos estamos ya curtidos en grandes batallas, ya que procedemos de unos años en los que existían las denominadas tribus urbanas, las cuales se han ido diluyendo con tanta operación horterada. De todos modos, en el caso del rock, todos saben que no es solo una música, es otra forma de entender la vida, una bad religion, paz y amor. Al menos es lo que en su esencia sigue pregonando esa actitud a la que tantos estamos tan ricamente enganchados. Por eso nadie ni nada podrá con esa condición mientras sigamos pisando la faz de esta tierra, quienes llevamos el estigma del buen rollito del rock and roll. Oh yeah.
Por cierto, que el tema de las entradas de los grandes conciertos, sí. Se están destapando cosas que huelen mal, ¿eh?
Sí, huelen mal, pues, hay mucho negocio, veo mamoneo por todos lados.
Pero oye, no por gente...
No.
Tampoco digo que lo entendiera, pero bueno, la gente que mira, se busca la vida, arriesga, compran tres o cuatro entradas, las revenden y tal. No. A nivel empresarial ya. Es que sí. Es una... Es una desvergüenza total, ¿eh?
Total.
Hablaban... O sea, ahora se ha empezado a destapar el problema de la venta de entradas del concierto de U2, pero supongo que afecta a la de los Stones, Metallica y los grandes, porque es que es imposible que se agoten en 10 minutos 80.000 entradas. Es que no puede ser eso.
Ya, pero mira, es lo que estamos padeciendo, pero es de lo que me quejo.
Claro, después tienes que ir a la reventa, y si ya de por sí son caras, pues imagínate en la reventa.
Bueno, ahora ya la reventa ni eso, porque ya te digo que son nominativas.
Sí, claro. En fin. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye.
¿Saps què necessites per menjar sa i bo? Un llibre. El periòdico et porta Cuina Flexi de Dan Martín per a seguir una dieta sana i equilibrada amb vegetals i sense eliminar el consum de carn i peix. Aquest cap de setmana per només 9,95 € amb el periòdico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Evobús Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
El Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973-28-95-20.
Obrim tots els dies.
Dynamic Wash més a prop teu. Nou rentador a Lleida del grup Dynamic Wash. Antic Janot. Tren de rentat interior i exterior i et deixem les llantes com a noves. Especialistes en tapisseries i nou servei de neteja a fons dels pèls de les mascotes. Diversos tipus de neteja per adaptar-nos a les teves necessitats. Al polígon Neopark 11 i a Cronista Muntaner 25, Capont, Antic Janot. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Aquí comença...
La nostra tarda.
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes al programa de Dallo, la nostra tarda, el programa fet pels joves de l'Associació d'en Lleida. Aquest programa és molt especial per nosaltres, perquè per primera vegada vam preguntar a les xarxes socials a qui us agradaria que li fessin l'entrevista i finalment fer-li, i finalment els seguidors van demanar fer-li a algun jugador del Lleida Esportiu.
Per aquest motiu i gràcies a la col·laboració del Lleida Esportiu hem decidit entrevistar el Jorge Félix. Per a gent que no el coneix, el Jorge és un jugador de 26 anys, davanter, és que va fitxar a Lleida Esportiu des del dia 1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2019. El Jorge és un dels jugadors més importants de l'equip. Sé que aquest any ha jugat tant a la Lliga de Segona B com a la Copa del Rei, marcant 8 gols en el que portem de temporada.
Un cop presentat el nostre convidat, el volem donar la benvinguda. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
¿Estás preparado para las preguntas que tenemos reservadas para ti?
Yo creo que sí.
¿Ens podrías explicar brevemente quién es la teva trayectoria en el fútbol?
Bueno, pues yo empecé como todo niño pequeño en el colegio, ¿no? Jugando a fútbol sala. Y un día me encontré con un amigo, me dijeron que fuese a jugar al fútbol 11. Empecé ahí, la cosa me gustó. Y ya, bueno, pues todo fue mucho más rápido. Me cogí un representante, me llevó a un equipo de barrio que era un poco mejor, que era la Concepción. De allí fui al Atlético Madrid, allí estuve 3 años. Y luego me fui a un club histórico como es el Moscardó. Se dio bien la temporada, ya fiché por el filial del Getafe B. Luego me fui al Alcorcón, al filial de Alcorcón, luego al Tribal. El año pasado y el anterior estuve en el Rayo Majadahonda y ahora estoy este año en el Lleida.
¿Quién ha estado el reconeixement més important que has tingut a la llarg de la teva trajectòria?
Bueno, yo no he ganado nada, ni un balón de oro, ni nada así. Así que lo más importante, el reconocimiento de mis amigos y familiares que me aprecian y que piensan que soy bueno. Así que para mí ese es el mayor reconocimiento que he tenido.
¿Com vas néixer la teva vocación pel fútbol?
Bueno, pues yo creo que eso desde pequeñito ya se llevaba, lo llevas tú por dentro y siempre he querido jugar al fútbol. Siempre mi madre me llevaba a la plaza a jugar con mis amigos y yo creo que eso no nací con ello.
¿Ens podies explicar que te porta jugant al Lleida Esportiu?
Bueno, para mí la principal diferencia de jugar en el Lleida es que en el Lleida pues es más que un club, porque cuando voy por la calle los niños me piden fotos o me piden autógrafos o me animan, y eso no me había pasado hasta ahora, porque al final he jugado en equipos más modestos y en el Lleida eso sí que me está pasando y es un placer y se lo agradezco.
¿Quién es el teu ídolo del fútbol y por qué?
Bueno, pues mi ídolo para mí es Messi, porque es el mejor, y siempre que le veo disfruto viéndole, así que ese sería mi ídolo.
Al largo de la vida, ¿has tenido alguna lesión muscular importante?
Pues gracias a Dios y esperemos que siga así, no he tenido ninguna importante. Lo único así un poco más serio que tuve es que se me salió el hombro y estuve 2 meses bastante fastidiado, pero muscularmente estoy bien de momento.
¿Quién es la formación que utilizarías si fueses entrenador?
Bueno, la vocación de fútbol la he tenido, la del entrenador creo que no la tengo, pero yo lo que me gustaría, si fuese entrenador algún día, que no lo sé, sería dar confianza a los jugadores, porque yo creo que es lo más importante. No hay que hablar de táctica tanto, sino más que los jugadores tengan confianza en sí mismos, y así los resultados saldrán mucho mejor.
¿Es porque explicar alguna anécdota graciosa que has tenido a los compañeros del Lleida Esportivo?
Pues sí, hubo un día en un partido contra el Llagostera que me cambiaron en el minuto 90 y salí corriendo porque pensaba que íbamos empatando, y cuando llego al vestuario, o sea, al banquillo, me dice todo el mundo que por qué voy rápido, y le digo que hay que ganar el partido, y dice, pero Jorge, si vamos ganando 1-0. Y digo, joder, pensé que íbamos a empate, macho. Y la gente, pues, se empezó a reír de mí, lógicamente, así que ese momento fue bastante gracioso.
Muchas gracias, Jorge, por venir a las Asturias de la Copa Lleida y contestar les nostres preguntes. Esperem que hagi passat una estona agradable. Per nosaltres ha estat un plaer.
Muchas gracias por todo, y la verdad que me lo he pasado muy bien, y vendré otra vez a hablar con vosotros.
A vosaltres, oients, esperem que hagueu gaudit molt del programa de la nostra tarda. Ens veiem el mes de març amb un altre convidat o convidada. Moltes gràcies. Fins aviat.
Que ja ens falten aquests minuts per arribar a la una, que ens hi porta, com sempre, puntual el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Cap on anem avui?
Mira, avui he agafat, les xiruques.
Camina avui.
He agafat les xiruques i anem a Vinyoles.
Vinyoles.
Vinyoles, a l'Alt Urgell. De baixa...
Sí, sí.
Cal dir que sortint de la Seu d'Urgell...
I amunt.
Exacte, en direcció a Puigcerdà, es troba a mà dreta el pont d'Arsèguel. I és en aquest indret que cal deixar aquesta via de comunicació i agafar la que ens puja a Arsèguel, i segueix després bifurcant-se vers Ansovell i vers Cava. Havent passat Arsèguel, trobarem un vell molí i la casa de Can Neguí. Els amos d'aquesta casa, que viuen a la Seu d'Urgell, guarden la clau del temple de Sant Cristòfol. Des d'aquí cal enfilar-se per un camí de corriol fins a Vinyoles. Les primeres notícies conegudes del castell de Vinyoles són del segle XIII, tot i que el lloc ja surt mencionat en una donació feta l'any 1085. D'aquest castell, que Simó de Sant Martí, noble cavaller de Galceran de Pinós, va vendre l'any 1255 per 2.000 sous a Ramon Guillem, avui només en queden unes quantes fileres de pedres ben treballades al cim del Dossal, on, en altre temps, es va aixecar amb gallardia i senyoriu dominant aquest entorn. La vegetació va cobrint, a poc, però inexorablement, els escassos vestigis que queden d'aquesta fortalesa. Entre la casa forta de Vinyoles i el castell s'aixeca també el temple de Sant Cristòfol, que segurament tingué, al seu temps, funcions de capella castellera. La capella està situada a 1.100 metres d'altitud, destaca l'absis amb decoració exterior esculpida sota el ràfec, i dic que s'hi observa l'escultura d'un animal i el rostre de dues persones. Les formes de construcció de l'edifici s'ajusten a les rurals del segle XII, però el paratge val la pena de seguir-lo. I la dita d'avui es diu: el febrer de cap o de cua l'ha de fer.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Un minut i arribem a la una de la tarda. Recorda que estem a... Recorda, suposo que ho saps, però vaja, recorda, jo t'ho he de tornar a dir, que estem a divendres 16 de febrer del 2018 i que anem directes cap a la una. Buscarem, com sempre, la darrera hora informativa des dels serveis informatius. Jo te'n dic una de darrera hora de les comarques de Lleida, i és que funcionaris contra el 155 han cantat davant de la Universitat de Lleida en occità per mostrar el seu suport a l'aranès i al català. Una setmana més, a més, han desplegat un gran llaç groc, és el color que està de moda, per traslladar la seva solidaritat als presos i exiliats polítics. En fi, busquem aquesta connexió amb la, amb els serveis centrals de la cadena COPE per trobar aquesta darrera hora, també, des dels serveis informatius. Després hi tornem, amb la Nacional 240, amb les propostes d'Oci, amb l'actualització de la cartellera de cinema, i a dos quarts de dues, amb l'Espai Groc, amb la Puri Terrado, amb la Maribel Tost, amb l'Antònia Capdevila i amb la Marta Salla, aquí, a COPE Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen las reacciones en Cataluña ante la posibilidad de que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas, al menos a que los padres tengan la opción de elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos. El último en valorar el anuncio ha sido Oriol Junqueras, el ex vicepresidente catalán en prisión preventiva, ha asegurado a través de Twitter que es necesario preservar el modelo actual. Andrea Guerrero.
Junqueras asegura que la escuela catalana es un patrimonio de todos y entre todos, dice Junqueras, lo tenemos que preservar. Junqueras considera que es necesario ayudar a los docentes en la tarea de educar a las futuras generaciones. Las críticas no se quedan solo aquí, porque desde los comunes Xavier Domènech ha advertido que es necesario blindar el Parlament para evitar que el Partido Popular ataque el modelo de la escuela pública catalana. Además, pide la comparecencia urgente de Méndez de Vigo para que dé explicaciones. Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha explicado que estudian cómo añadir legalmente el castellano como lengua vehicular, una iniciativa que, dice Millo, no excluiría el catalán.
Nueva presunta agresión machista, esta vez en Tenerife. Un hombre atacó brutalmente a su pareja, que afortunadamente está fuera de peligro. Intentó incluso ahogarla en la bañera. Última hora, Melissa Torres.
Una mujer de 30 años se encuentra hospitalizada después de sufrir una brutal agresión la pasada madrugada en su domicilio de La Orotava. Fue presuntamente torturada y violada por su pareja sentimental, que incluso intentó ahogarla en la bañera tras arrojarle lejía. Afortunadamente, la joven logró escapar y alertó a la Guardia Civil. El hombre ha sido detenido y, al parecer, habría sido ingresado en una unidad de psiquiatría.
Y hay más noticias en este viernes de 16 de febrero ya, que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy que se embargue el dinero que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha concedido a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola. Los terroristas volaron la T4 de Barajas, asesinaron a dos personas y en la detención, tras ofrecer resistencia, quedaron lesionados. El tribunal asumió la versión de los terroristas y condenó al Estado español por trato inhumano y degradante. Ahora la Fiscalía pide embargar la indemnización de 30.000 y 20.000 euros que otorga la sentencia a estos dos etarras. Operación de la Policía Nacional contra la explotación laboral. Ha detenido en Madrid a 5 empresarios, 4 son chinos y hay una española de origen colombiano. Tenían locales de estética y masajes en los que, además de hacer este tipo de tratamientos, ofrecían servicios sexuales con final feliz. Y en este Mediodía COPE te vamos a hablar de algo tan español como son las tapas. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la disposición para proteger estos pinchos tan característicos mediante la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto. José Luis Corrochano.
Es una de las mejores citas del deporte español, es en Las Palmas de Gran Canaria y ya tenemos definida la primera semifinal. Enviada especial, Pilar Casado.
La del sábado a las 6 hora insular, tras los primeros partidos de cuartos disputados ayer. El Iberostar Tenerife, recordemos, apeó al subcampeón Valencia Basket, mientras el Real Madrid se clasificó tras eliminar a Unicaja. Hoy, segunda jornada de cuartos, en horario insular, 6 de la tarde, Gran Canaria, Montaquiz, Fuenlabrada. No jugarán Sekulić y Popovic por lesión. A las 8 y media, Baskonia-Barça.
La cita del deporte es esta madrugada a las 6 menos 10 con Javier Fernández y la posibilidad de la segunda medalla española en los Juegos Olímpicos que se están disputando en Pyeongchang, en Corea del Sur. Va a competir a eso de las 6 menos 10 y lo va a contar la cadena COPE entre las 5 y las 6 de la mañana. En el programa corto ha terminado segundo a 4 puntos del japonés Han Yu, que ganó la medalla de oro en los últimos juegos celebrados en Sochi. Comienza la jornada de liga, lo hace con el Girona Leganés, que se va a jugar a las 9 de la noche.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. Y te vamos a hablar ahora de una bala, ¿sí? Sí, sí, vamos, de un proyectil, de munición. Concretamente, estamos ante una bala del calibre 45. El plomo se va a quedar de por vida detrás de la clavícula del protagonista de esta historia, Antonio.
En concreto, Pilar, detrás justo del omóplato. Y el protagonista es un policía de 32 años al que le va a acompañar esta bala durante toda su vida.
I com sempre, estem ben informats ja des dels serveis informatius de la cadena COPE. Arriba des de la Nacional 240, obrim el peatge, la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona Reus. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida. Escolta, de moment, la 240 sense peatge, moment.
Sí, sí, això anava a dir, obrim barreres, però sense peatge. I que duri, perquè si el gran arreglo que haguin de fer ha de ser una cosa que després hem de pagar...
Sí, ja paguem prou. O sigui que, tranquils, tranquils, de moment, oients de COPE Tarragona i COPE Lleida, que per escoltar-nos no us farem pagar.
Ni molt menys, ni molt menys. Escolta, anem a parlar de propostes.
Sí, vinga, que vull saber, clar, venim d'unes setmanes doncs amb molta activitat, no sé si aquest cap de setmana està la cosa una mica reposada o tens moltes coses
jo
per
tinc,
Lleida.
Jo tinc moltíssimes coses.
Ah, jo també, no?
I algunes de repetides i tot, però n'hi ha una que si em deixes començo, i a més començo per aquesta,
sisplau,
que us la recomano, igual que la gent de Lleida també venim a Tarragona quan feu aquesta activitat, us recomano a la gent de Tarragona que vingueu a Lleida perquè aquest diumenge tenim el Posa't la Gorra.
Hombre!
És aquesta gran activitat que organitzen des de Afanoc, que és com moltes altres, però aquesta és especialment per una molt bona causa. És tot un seguit d'activitats que es fa al Turó de la Seu Vella, que de per si doncs, ja és un marc interessant. A nivell meteorològic crec que hi haurà bon temps. I l'únic que necessiteu és comprar una gorra per entrar. Que la gorra després te la quedes i la pots fer anar sempre que vulguis. Per tant, són 7 euros que costa la gorra, amb això entres. Serà de 10 a 2... hi haurà més d'un escenari, més d'un lloc on es fan tallers simultanis, per tant, hi ha tot un seguit d'activitats. I recordo, i insisteixo, busqueu a la web posatlagorra.org que veureu per què es fa aquesta activitat. L'organitza Fanoc, bàsicament és per finançar aquest projecte que tenen tan maco a Barcelona, la Casa dels Xuclis, que és, recordem, una casa on els familiars que tenen nens, fills malalts de càncer i que estan rebent tractament als hospitals de Barcelona, que estan especialitzats per això, doncs tinguin un lloc on poder viure, que això ens sembla una tonteria, però és un mal de cap extra que tenen les famílies que es troben en aquesta situació, i a Fanoc hi va posar solució. És la Casa dels Xuclis, però clar, necessiten finançament.
Exacte. Això és diumenge, eh?
Això és aquest diumenge.
Posa't la gorra.
De 10 a 2, posa't la gorra. Si no l'heu comprat, hi ha més de 100 punts de distribució, però si no l'heu comprat, tranquils. El mateix dia, a la mateixa porta, la podeu comprar. Tothom ha d'entrar amb gorra. Intenteu no fer allò de... No, la porten els nens, els pares no ens cal. Els pares també ens
tots,
cal.
Tots.
Tots hem de portar gorra. Són 7 euros per gorra. Va directament cap a la Casa dels Xuclis, tot el que recaptin. I, a més, t'endús la gorra.
I tu passes bé.
I tu passes
I
molt bé.
I coneixes la Seu Vella, si no la coneixen, no?
Hi ha el activitats turó. Musicals, hi ha tallers... per cert, el lema d'aquest any és el pirata. El Xucli Pirata.
El Xucli Pirata.
El Xucli Pirata. I després, 30 segons, perquè hi ha més cosetes a Lleida, i dic d'aquestes que ara s'allarguen el temps, això. Tenim carnavals a Lleida.
Encara, eh?
Sí. El de Lleida ja el vam fer, el de Lleida Ciutat, però, per exemple, aquest cap de setmana, entre d'altres, s'han apuntat a fer la rua de carnaval i els actes de carnaval municipis tan grans i emblemàtics com Cervera i Alcarràs, que dissabte a la tarda tindran doncs, aquestes activitats de carnaval, amb la rua, amb la batucada, amb els concerts... En fi, escolta,
no
que
bé.
Si teniu la disfressa a mà i dius encara no la vull guardar a l'armari aquest any, doncs podeu anar al Carràs el dissabte a la tarda o a Cervera, per exemple.
Està bé, perquè si ets així molt carnavalero, ho gaudeixes no només una setmana, sinó tres, i a sobre amortitzes la disfressa.
Per això ho dic, per això
ho
dic.
O sigui, que no està malament, eh? S'ha d'anar a fer carnavals d'altres llocs, també.
Proposa'm.
Proposo. Mira, dos coses que tinc molt interessants per aquest cap de setmana. La primera és demà dissabte, a les 11 del matí, a la Catedral de Tarragona. Els amics de la catedral han organitzat una activitat en què us proposen descobrir els indrets més desconeguts d'aquest monument. Serà de la mà del canonge obrer de la catedral, que ens descobrirà doncs, alguns dels secrets. Per exemple, tu sabies que a la Catedral de Tarragona hi ha una cadira que és una porta?
No.
Doncs mira, això ho pots descobrir dissabte. També ens deixaran pujar rere el retaule principal, que això no es pot fer sempre, i és una manera també de descobrir doncs, escales que estan normalment ocultes, eh? Quan passegem per la catedral.
Allò que surt a les pel·lícules, eh?
Exacte, no? Jo en tinc ganes. També ens ensenyaran marques que va deixar, per exemple, el mestre Vitraller, no? En el seu moment t'explicaran per què. Mira, és una oportunitat de descobrir la catedral desconeguda, eh? I això és pels que vingueu de fora, però sobretot també pels que estan aquí, que de vegades els que som d'un lloc desconeixem allò que tenim més a prop, eh?
Sí.
Doncs mira, només cal ser a les 11 del matí a la porta del claustre de la catedral, eh? I tot ja anirà rodat. I després us proposo un concert, és també dissabte al vespre, és un concert especial. Tu el coneixes, és el Joan Masdeu.
I tant.
Presenta el seu nou disc, Innocents, que avui el presenta al Barna Sants, a Luz de Gas, a Barcelona, però demà dissabte ve a casa a presentar-lo al Teatre Bartrina de Reus i jo crec que serà un concert molt especial, això ens ha dit, eh? Per tant, té sorpreses preparades, home, juga a casa.
El Joan és molt detallista amb els concerts, per tant, sí, és molt recomanable.
Doncs això és dissabte 17 al vespre al Teatre Bartrina. Encara teniu alguna entrada?
Demà, ens podem escapar. Després del carnaval als municipis de Lleida podem anar cap a Reus i viure-ho. Home, és un bon pla, eh?
Clar,
és un
sempre.
Bon pla.
Fem el cap de setmana rodó.
I tant que sí. Molt bé, Mònica, escolta, fem una pausa.
Sí.
I parlem de cinema, que també hi ha estrenes, eh?
Sí, que ve forta, eh? Aquest cap de setmana. Vinga, un minut i mig i cartellera.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
I ara sí que ens arriben aquestes recomanacions de cinema setmanals el divendres de cine. Amb qui? Amb qui?
Ai, amb qui ha de ser? Amb la Laura González. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Bé, has anat al cine?
Doncs sí, he anat al cine.
I què has vist? A veure.
Doncs he vist The Florida Project.
Carai, mira, cinema independent. Era William Dafoe?
Sí, William Dafoe.
I què tal?
Doncs a mi m'ha agradat. Trendreta, així, bé, per passar una estona.
Li ha agradat, però no l'ha emocionat, eh?
No.
Bueno, perquè ja sabia lo que anava. És com quan te crees unes expectatives i, bueno, les compleixen, però no les sobrepassen, saps?
I amb quin plat o fruita, però últimament la cosa va de fruites, ho equipararíem, de Florida Project?
Jo per mi serien xutxeries. És una pel·li on els protagonistes són els nens i, bueno, ja ho sabem, la dèria que els agafa quan veuen xutxes allí totes de colors, ensucrades i tal.
Vale, molt bé. Per cert, jo les darreres vegades que he anat al cinema, no sé si he tingut mala sort i m'he trobat amb gent molt poc, diguéssim, preparada per viure en societat, però hauríem de prohibir les crispetes i les xutxeries.
És el gran negoci del cinema,
molt,
ja.
Ho sento molt. O sigui,
per mi, sí,
que la gent aprengui i no faci tant soroll ni molesti tant.
Jo prohibiria les bosses de patates.
No. Per favor. Una miqueta de conte.
No he entès mai que s'hagi de menjar per veure una pel·lícula, però vaja.
Bueno, menjar que mengin, però que no facin tan soroll.
Sí, també.
Mare de Déu, que no estan al sofà de casa.
Hòstia, jo vaig viure una estrena que vam fer aquí en aquesta casa, el Ghosting de Shell, i em va tocar al costat una persona que portava un cubell de crispetes i encara una bossa de patates. S'ho va menjar tot, però...
Jo em canvio de lloc, t'ho prometo. Jo si em trobo en una d'aquestes...
Doncs bé, anem a les estrenes, que en tenim moltes aquesta setmana. Aquesta és la banda sonora de La forma de l'aigua. Veureu que sona molt francesa, i és que el compositor és francès. Doncs bé, amb 13 nominacions als Oscars, tant en categories tècniques com principals i artístiques, doncs aquesta pel·lícula que sembla una faula, una faula, sí, això és, així es diu, no? Una fàbula.
Faula, sí.
Una faula sobre la cosa del pantano, aquell monstre estrany que sortia del pantano. Doncs bé, és fantasia situada als anys 60 i amb el context d'una discapacitat. La Elisa, que és una jove que és muda, treballa com a conserge en un laboratori en plena Guerra Freda. En el seu lloc de feina, doncs, s'enamorarà d'un home que és meitat humà i meitat amfibi, i amb qui aquí tenen reclòs dins les instal·lacions per fer-li proves i transformar-lo en una arma metahumana. Tot molt Guillermo del Toro, com veureu.
I s'ha d'enamorar d'aquest trasto?
Però és que es comuniquen de forma diferent. Llavors,
I no hi ha persones al món.
Sí, home, claro, que hi ha persones al món, però, claro. Aquesta pel·lícula, per això, tot el món i la decoració i el tipus d'història pot recordar una mica el millor Tim Burton, que últimament, bueno, fa des de Big Fish que no treu res.
Mònica Carrasco és la fan número 1 de Tim Burton, eh?
Sí,
bueno,
pues
la número 1 no ho sé, però soc fan. Doncs però aquí... del Tim Burton de fa temps, eh?
Ah, aquí estamos, perquè últimament des de Big Fish jo per mi no he fet res original, aquest
sí,
home.
Sí, sí, el Tim Burton primerenc.
Sí.
Venga,
que... També tindrem Black Panther, l'última estrena de Marvel, amb el nou personatge dels Vengadores, el qual vam conèixer a Capitán América Civil War. Doncs ens explica la història de T'Challa, qui després dels esdeveniments entre els egos de Steve Rogers i Tony Stark amb aquesta pel·lícula que us deia, la Civil War, doncs torna a casa seva, la nació de Wakanda, aïllada i molt avançada tecnològicament. T'Challa és el Black Panther i es prepara per esdevenir rei enmig d'un conflicte que posa en perill tot el destí de Wakanda i del món sencer. Jo crec que visualment serà molt rica i bueno, que és una pel·lícula d'acció.
Això anava a dir, que això és acció.
Sí,
de Marvel, no?
Sí, plans de superherois saltant de naus i lluitant contra enemics, doncs no us la podeu perdre.
A mi m'ha agradat molt, les de Marvel.
El Tony Stark és el... Com es diu?
Iron Man.
Ah, això, l'Iron Man.
Iron Man.
Però
sí,
a mi
sí.
Vaig vist la 1 i em va fer molta... Bueno, em va agradar. Em va fer gràcia i tot, eh?
A mi m'ha agradat molt les de superherois i això, mira...
Jo sí que estic enamorada del Capitán América, ja ho sabeu, però em refot, tot el rol del patriotisme americà i tot això, però, buah, és que m'encanten les seves pel·lícules.
Jo he vist la 1.
Pues la 2 és espectacular.
Sí?
La 2 me va encantar i hi ha una escena amb un barco que és com, Déu meu, que ben rodada que està. Me van encantar, la veritat. I el personatge també, i l'actor també.
Tot.
I no per aquest ordre, no?
Bueno, ho hauria de pensar. Tindrem pel·lícules sobre soldats també aquesta setmana. Una és Deber Cumplido, ¿vale? Amb denominació d'origen d'Estats Units, com no pot ser d'una altra manera. És un drama bèl·lic basat en fet real sobre la guerra d'Iraq. Segueix una mica la estela d'aquella del francotirador que van fer el 2014, que apuntava molt alt, però bueno,
però
va ser
fatal,
un fiasco. Vaya pel·lícula més dolenta, no?
Fatal.
Però bueno, en aquest cas, en lloc de ser un sniper, doncs és un tio que olore les bombes enemigues, no? I buscant novament aquest patriotisme dels soldats estadounidencs. En aquest cas, són tres soldats que tornen de l'Iraq mirant de reintegrar-se amb les seves famílies i adaptar-se a la vida civil, oblidant records bèl·lics amargs. Tindrem una altra també, que igual us agradarà una mica més, també sobre tres soldats americans.
Quin empatxo, eh?
Aquest trosset de la secció és així, eh?
Sí, sí.
Es diu La última bandera, ¿vale? Està dirigit pel Richard Linklater, que és el que va estar premiat per Boyhood, aquella pel·lícula que està rodada en temps real, que és un nen que va creixent, no sé si us recordeu,
sí,
de fa dos anys, penso que 2015 o 2016 va ser.
I quant temps va tardar?
Pues uns anys.
Ah, clar, per això t'ho dic,
ah,
si
no
de temps real.
15 anys o així.
Sí, eren 14 o 15.
Sí, sí, sí. Doncs bé, tres protagonistes soldats, en aquest cas són veterans excombatents de Vietnam, no ho hem vist mai, això, no? Interpretats per tres cares molt conegudes i anteriorment nominats als Oscars, que són Bryan Cranston, Steve Carell i Lauren Fishburne.
Però que és, a veure, que és còmica aquesta pel·lícula o no?
Una mica.
Ah, és còmica?
Sí.
Home,
és
Steve Carell...
està basada en una novel·la i, bueno, l'enfoque és d'una comèdia dramàtica i tracta sobre la mort del fill d'un d'aquests tres protagonistes. El fill, doncs, mor a la guerra d'Iraq, en el primer combat en què entre, i, bueno, el pare, doncs, truca als seus amics antics veterans per a que li facin cantó durant el dol. És també sobre la comprensió i la germanor entre soldats, però té tocs humorístics, saps? Aquell tipus de la mèdia, no?
Jo ho sento, no les aguanto, aquestes pel·lícules. O te'n rius o plores.
Complicadet la proposta.
Sí.
No està mal. Jo us recomano que veieu el tràiler i després decidiu.
Els tràilers enganyen molt últimament.
Uf.
Jo, però la Laura no.
Me fa por veure la pel·lícula de Han Solo, perquè he vist el tràiler, mare meva. En fi, ja parlarem de Star Wars quan arribi el moment.
Allò ja no és una factoria de cine.
Ja ho veurem.
És de màrqueting, ja, i prou.
Bueno, tindrem també una estrena espanyola-argentina que es diu Cuando dejes de quererme. És un drama que explica la història de Laura, que viu a Buenos Aires amb el seu padrastre, Alfredo. Sent només una nena, ella i la seva mare, doncs, van marxar del País Basc després de que el pare de la Laura suposadament les abandonés. Però sent ella ja gran, doncs, rep una trucada on li diuen que han trobat el cos del seu pare enterrat en un bosc proper a la localitat on vivien. Chan-chan. Les proves forenses són clares. El pare de la protagonista va morir assassinat 30 anys enrere, d'un tret a la nuca.
Caram.
La Laura, doncs, decideix tornar a Espanya per enterrar el seu pare acompanyada del seu padrastre. I un cop han arribat a Espanya, doncs, un corredor d'assegurances es posa en contacte amb ells degut a una assegurança de vida signada pel pare de la Laura. No sé si seguiu més o menys la trama. Els tres, el corredor de seguros, el padrastre i la Laura, doncs, s'endinsaran en una perillosa i misteriosa investigació per esbrinar els fets de la mort del pare de la protagonista.
Mare.
Pinte bé.
No te, ara t'anava a dir, no, a mi, això de tot el que hem dit fins ara, potser és el que m'ha cridat més atenció, eh?
Pues mira que jo t'anava a recomanar la següent, eh?
Espera, que sé què em diràs. Ara, que ja ho sé, a veure, sorprèn.
Doncs The Party és una pel·lícula britànica. És una comèdia en blanc i negre on una dona, doncs, acaba de ser nomenada ministra i amb aquest motiu, doncs, diversos amics es reuneixen en una festa per celebrar el seu nomenament. Les tres cares que protagonitzaran aquesta pel·lícula, una, la protagonista principal, és la Christine Scott Thomas, no sé si us en recordeu.
Sí.
Sí? Vale. I les altres dos són la Patricia Clarkson i la Emily Mortimer, que ja van coincidir a la llibreria que va guanyar fa dues setmanes el Goya, la millor pel·lícula. Doncs bé, no obstant, el que comença com una celebració, doncs, es converteix en un drama de confessions i relacions fallides que arrencarà més d'un somriure sobre els drames que tenen els protagonistes. És allò de riure-se'n de la pena aliena, no? Una mica. Pues està ben feta en aquest sentit. La dirigeix una dona i jo la recomano, si més no.
Vinga.
Paraula de Laura.
De parte.
Per cert, que la música que ens ha acompanyat aquestes darreres pel·lícules era de Hans Zimmer.
No, la primera era de la
Espanyol,
l'anterior.
La de les bèl·liques.
Sí, era Hans Zimmer i era la banda sonora de Dunkerque.
Ah.
Ai, Dunkerque.
Sí, sí. L'heu vist, Dunkerque?
No.
Uf, pues jo la vaig disfrutar molt, eh? 2 hores de tensió, allà al cine, buah. Com si jo estigués allí.
És guerra, són 2 hores de guerra.
Uf,
no?
Però molt ben portat, eh? Molt ben portat.
Veus,
sí.
Veus, pues tranquil·la,
sí,
ja està.
Sí, 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 a mi em va agradar molt. I aquesta, doncs bé, és la de, com es deia, En busca del Valle Encantado.
Aquesta.
Sí. I és que ara veurem pel·liculetes així més familiars, no?
Tindrem
Celestial Camel, és una pel·lícula russa. Pel·lícula familiar i d'aventures. M'han fet moltes ganes d'anar-la a veure, veient el tràiler. No, sí,
és que aquí volia portar jo, perquè dic, espera, de los creadores del ciervo y los monos arriba el camell.
Doncs bé, està molt bé la pel·lícula, jo crec. A veure, l'haurem d'anar a veure. Està situada en un paisatge estepari de Mongòlia, en una tribu que habita el Volga Baix, no?, que es diuen els Camulcos. Aquesta tribu creu que el naixement d'un camell albí és símbol de bona sort. El Tinka, que és la cria de camell albí, doncs és venuda pel patriarca de la família per poder afrontar econòmicament el naixement del seu nou fill. Però després de la venda del Tinka, la mare del camell, la mare, s'escapa per trobar la cria. Llavors la desaparició de la mare camell, doncs, és un desastre per a la família, que, ja que és el sustent, no?, de la família, el camell mare. I en Bajir, que és el fill gran, que només té 12 anys, dic fill gran, però és un nen, doncs emprèn un viatge per l'estepa pujat sobre una vella motocicleta per trobar la mare camell, la mare.
Però això és animació, no? No,
no, no, no, no, no.
I el camell parla? No, no.
No, no parla. Per què ha de parlar el camell?
No, pregunto.
No, però
el camell mare, eh?
Camell mare.
Tampoc
i el camell petit, el camell albí, és una monada, no sé, l'he vist la, el tràiler i com que m'han agafat
Mònica,
moltes ganes de veure-la.
Directe de cap, Celestial Camel.
Celestial Camel.
No sé jo,
És com aquelles pel·lícules com La Princesita i saps aquestes que, bueno, que tenen com a protagonistes nens que van d'aventures, saps? A mi m'agraden aquestes pel·lícules, no ho sé, me traslladen a la meva infància.
Doncs ja m'explicaràs.
Vale. Tindrem dos pel·lícules d'animació, Fairy Tail Dragon Cry, que és ens ve de Japó i, bueno, és el llargmetratge que representa el final homònim, de, o sigui, el final de la sèrie homònima, amb el mateix nom, la de Fairy Tail Dragon Cry. Natsu Dracnell i els seus amics viatgen a la illa el Regne d'Estela, on es revelaran els secrets més foscos als que tindran que enfrontar-se. Nous enemics contra els que lluitar per salvar el món de la destrucció absoluta. Tot molt japonès, eh?
Sí, sí.
Sempre lo mismo. Tindrem també Bonnie Birds i El Gran Secreto, una animació que ens arriba de la Xina. És una pel·lícula infantil sobre l'os Briar, que no està content amb la seva vida i decideix unir-se al circ. Un circ que està dirigit per Hugo el Gorila, i on el Briar doncs, farà nous amics i aconsegueix per fi sentir-se feliç. No obstant, el Bramble, el germà del Briar, està desesperat per trobar-lo fins que finalment el localitzen. No? El drama resideix doncs, en que el Briar no vol ser trobat ni abandonar la seva vida del circ. Llavors, bueno, pues aquí...
Del dilema.
Sí, però és una pel·li infantil molt, molt infantil. No sé.
Va, que et falta una... Què et falta? Ah, un documental.
Sí, i molt interessant, a més. Es diu En Tránsito. Crec que és bastant duret, però molt necessari per prendre consciència, no? El film aborda les realitats de milers de mares llatinoamericanes que viatgen soles a Europa per trobar una estabilitat econòmica i poder mantenir la seva família. En aquesta situació, doncs, el documental tracta les conseqüències d'una relació transnacional en la distància que estableixen aquestes dones amb els seus fills i filles. Alguns malalts, algunes coses... Saps? Allí, pues, enviar un missatge de Llatinoamèrica aquí, pues, igual val una pasta i no s'ho poden permetre. Mm-hmm. I han de, saps? I, bueno, són situacions límites de les quals no es parla, però qui més qui menys coneix alguna dona que s'ha hagut de separar dels seus fills per emigrar buscant un futur millor. Mm-hmm. I, bueno, clar, és una realitat que no en som conscients.
El problema d'això és que és un documental, per tant, està basat en fets reals.
Sí, no, clar.
Sí,
clar.
Per això.
Però s'ha de prendre consciència també d'aquestes coses, saps? Que, bueno, a mi em sembla molt interessant que es facin propostes així,
en
documentals.
Tránsito.
En Tránsito.
Molt bé.
Laura González. Bé,
doncs, quina cartellera, Laura.
Quina aniràs a veure? Sí.
Jo...
Ai, Déu meu.
No ho sé.
Les bèl·liques.
No, la veritat és que aniré a veure Black Panther.
Ah!
Sí, sí.
Doncs,
me crida l'atenció.
Laura, bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
Adéu.
Tu, Mònica, també...
No, estic entre Cuando dejes de quererme i La forma de l'agua.
No ho sé,
jo sempre penso Guillermo del Toro, de què li deu passar pel cap a aquest home,
sí.
No? En general,
deu tenir
un món interior, que ha de ser allò. És, bueno.
No, de vegades és difícil treure-la i plasmar-lo.
No, ell ho fa, ell ho sap.
Sí, per això, sí. Ja els altres no podem.
Bueno, escolta, que ens digui la gent al Twitter també que volen anar a veure, va.
Anar a veure.
Cope Tarragona, Cope Lleida.
Apa, bon cap de setmana.
Igualment.
Doncs en menys de 3 minuts arribem a 2:15. Buscarem les senyals horàries.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Albany.
Pick it up like a car. No. Anem a buscar la darrera hora de la xarxa viària lleidatana. Falta un minut i escaig per arribar a 2:15. Hores d'ara a la xarxa viària lleidatana, a les carreteres principals, segons informa Trànsit, no hi ha cap mena d'afectació. El Just Dance de la Lady Gaga. Busquem les senyals horàries que ens indicaran que estem a 2:15. Recorda d'aquest divendres 16 de febrer del 2018, hores d'ara, ben col·locats, amb 14 graus a la ciutat de Lleida, a punt per començar l'Espai Groc. I ara sí, ja fa una bona estona que estem fent propostes de cara al cap de setmana i ja sabeu que el remat final el fem els divendres, camí cap a les dues, amb la nostra tertúlia d'espectacles i de cultura a l'Espai Groc. Ben acompanyats, com sempre, amb la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Heu vist la cara que fa la Maribel avui? Fa cara d'haver estrenat exposició, eh?
Sí, així és, ahir al vespre, va ser.
Molt bé, ara en parlarem perquè és una exposició que també promet, va anar molt bé ahir i la rebuda ja és bona, per tant, veureu que tenim temps, eh? Tenim fins al juliol, però que tampoc cal que ens esperem el darrer dia. La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que també està amb nosaltres, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon
Hola,
dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I la Marta Salla, del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, de l'Espai 3 i de no sé on més. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
De on més?
De casa meva.
Bé, tens aquest bon títol també, a casa.
També.
Escolta, que avui està amb nosaltres. Ens el porta la Puri, però té connexió amb totes. El Jordi Larios, el coneixem de la Filmoteca, però avui ens arriba com a cap tècnic de l'Animac. Jordi, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia.
Com estàs?
Bé, en aquesta època, a punt de començar Animac, sempre arrastrem una mica de cansament, però força bé.
Anava a dir que ja fa dies que suposo que esteu tocant tecles i manegant-ho tot.
Les hem tocat totes.
Després en parlarem. La setmana vinent estarà amb nosaltres la Carolina López, la directora de l'Animac. Però ja us avanço que l'edició d'aquest any, ja ha sortit publicat això, es van presentar més de 750 obres, de les quals se n'han triat ni més ni menys que 312. Que ràpid es diu, en 4 dies, 312.
Sí, sí.
Tot ha de funcionar bé, a més.
Tot ha de funcionar. Són 312 amb formats molt diferents.
Sí, sí,
hi haurà
clar.
El que no passa del minut, però també és una pel·lícula.
Sí, sí, no, però vull dir, em refereixo des de la vessant tècnica, que encara que duri un minut, s'ha de poder veure i escoltar en el seu cas, i tot de manera correcta. Per tant, hi ha una tasca interessant. L'Animac, bàsicament, però no exclusivament, estarà concentrat a la zona de la Llotja, on hi haurà, crec, fins a 3 punts de visionat, per entendre'ns, però també estarà al Caixa Fòrum i al Cafè del Teatre.
Així és.
I no sé si me'n deixo algun punt.
No, com a sales de projecció tenim les dues de la Llotja, la sala 1000 dedicada al públic general, diguem-ho així, i la sala 400 dedicada al públic professional. A més, Caixa Fòrum és la tercera sala de projecció on es repeteix pràcticament el programa íntegre de la sala 1. Al Cafè del Teatre hi ha activitats de nit i diversos tallers, entre els quals doncs el que us parla l'Antònia, la biblioteca.
Molt bé. A més, sí, és veritat, vull dir, l'Animac ja fa anys que té aquesta doble vessant, una pel públic en general i l'altra pels professionals, que jo crec que també és el que li acaba donant prestigi amb aquestes activitats com l'Animac.
Sí, és la part que no es veu, és la part que no es veu. La sala petita està plena de d'aficionats que venen de tot arreu. El públic local, el públic de Lleida, té una programació més específica a la sala 1 i al Caixa Fòrum, però la sala 2 està dedicada als professionals i amb temes i conferències molt específics, presentació de projectes, pel·lícules que s'estan aixecant en aquest moment i aquest tipus de formats.
Quina edició és de l'Animac ara?
25.
Déu-n'hi-do.
Per cert, el Jordi, que per cert també el dia de la ràdio també et vaig veure vivint el dia mundial de la ràdio a la sala Alfred Perenya a l'IMAC de Lleida. També vas estar per allí. Home, també és, per nosaltres és un gran dia, aquest sí, dia de la ràdio, tal com l'hem, com s'està fent a Lleida i que se'ns ha copiat ja i ben fet, des d'altres llocs de Catalunya. És maco, tenir 14 emissores en un mateix dia, en un mateix lloc, fent 12 hores de ràdio. Està força bé. Molt bé, escolta, per cert, Jordi, tu, ara us parlaré d'una cosa que sembla que faigui temps que va passar, però és res, el cap de setmana passat, crec, o l'altre, ara ja no sé ja si fa una o dues, et vas disfressar per Carnaval o no?
Doncs no vaig tenir temps, no vaig tenir temps.
Aquesta excusa no l'havíem dit aquí en aquesta taula, perquè no es va disfressar ningú, ni jo, però ningú vam dir que no teníem temps.
Tot just vam tenir, ens vam adonar que era Carnaval els que estàvem en aquell moment treballant amb l'organització de l'Animac.
Uri Terrado, a l'Auditori Enric Granados esteu vivint, ja quasi bé al final, una setmana molt especial, i és la Setmana Cultural del Conservatori, on, home, no et diré que és com la setmana de funcions de final de curs, però és una setmana on tots els alumnes del Conservatori gaudeixen d'activitats diferents, sí, de tallers, de sí, masterclass, sí, sí, però a més també es posen a l'escenari
doncs sí,
i fan espectacles.
Així és. Tenim bé una ocupació, la gent que venen allí a l'auditori aquesta setmana diuen, però què passa aquí, no? Perquè veus allí una congregació de pares, una congregació de gent.
Que això també és maco,
I està molt bé perquè, clar, hi ha assajos de... Avui fem el concert de Cloenda de la Setmana Cultural, en què hi ha una cantata. Aquesta cantata es titula La nit del set i és una... està composada per el Ramon Andreu, que és professor del Conservatori. Ell l'ha escrit i la representen tots els alumnes de l'orquestra del Conservatori i tots els cors que tenim allí també. Escola de Música i Conservatori.
Quants alumnes tindreu avui?
Doncs a l'escenari uns 300. Sí.
Clar, si és que la sala 1 ja es fa petita, només per això. Perquè només que vingui el pare i la mare de cadascun... Déu-n'hi-do, Per tant, si voleu anar, és entrada lliure i gratuïta, però vaja, vull dir
queden,
que...
Sí.
Clar, sí, hi ha lloc.
Sí, hi ha lloc. I llavors, doncs, durant tota la setmana se fa un concurs instrumental amb els alumnes més avantajats de cada... per cursos, no? Hi ha un concurs i aquests alumnes, doncs, és la manera també de mostrar a ells una mica el seu nivell. I bé, sempre és una cosa interessant per tothom, no? Veure quin és el nivell de qualitat dels nostres estudiants, i també per ells és la manera de sortir, com molt bé deies, a l'escenari. A banda, hi ha cursos de tot tipus i manera, de diferents instruments, masterclasses, hi ha tallers, hi ha hagut també doncs un taller específic vinculat a l'Animac, perquè com que l'Animac es dedica a la música, doncs hi havia un professor que els ha fet tota una introducció, no?, a tot el tema de la música dins del cinema.
Molt bé.
També són àmbits que abans no es treballaven i avui en dia cada vegada més. Podem recordar que n'hem parlat de vegades, que el Jordi Nus, un exalumne nostre, doncs va anar als Estats Units a fer un màster de música de cinema. No?
Que vam parlar amb ella,
sí,
no?
Sí. Per tant, són àmbits nous que van apareixent i que formativament els hem d'anar incorporant.
Jordi Larios, perfecte, no?, aquest any que està centrat l'Animac amb la música, amb les bandes sonores.
Sí, cada edició l'Animac té un ítem central i habitualment està dedicat a aspectes visuals, però recordem que l'animació és cinema, el cinema és audiovisual, doncs vam pensar, ens estem deixant la meitat del que forma part del cinema, que és l'àudio, i així vam decidir arribar fins a agafar la música com a ítem principal d'aquesta edició.
Afortunadament, ja, jo crec que ja fa uns quants anys que el tot el que és àudio, efectes i música, ja se li està donant la importància que cal dins d'una producció audiovisual. Dic afortunadament perquè per mi, home, no, és difícil de quantificar, però és el 50% de l'experiència.
Sí, realment és el 50%, i de vegades els defectes de l'àudio fan que moltes produccions no triomfen, i en aquest sentit, doncs, que es treballi és una gran notícia per tots.
I de fet, molta gent va a concerts que són específics de música de pel·lícules. O sigui, això vol dir que les persones vinculen moltes vegades amb els ulls tancats, només sentint la música, vinculen
és que
el cinema.
Hi ha escenes de pel·lícules que no serien el mateix sense aquella banda sonora de fons. I en podríem dir moltíssimes, i ja saps, Puri, que quan a l'auditori feu alguna cosa relacionada amb bandes sonores, normalment hi ha un increment de públic interessant.
Sí, sí.
I a més surts satisfet. Jordi, a part de aquest taller relacionat amb les bandes sonores que s'ha realitzat ja aquesta setmana a l'auditori, hi haurà tota aquesta tasca professional que es realitzarà durant la setmana durant els 4 dies de l'Animac, però també el Caixa Fòrum, que és el segon lloc on es projectarà molt material, també. No sé si hi haurà alguna activitat a part de projecció dins del Caixa Fòrum.
Sí, així sí. És. El proper dimecres, a les 7 de la tarda, com a introducció, doncs, abans de la inauguració d'Animac, doncs, nosaltres tindrem a Caixa Fòrum a Paco Roca. Paco Roca és un gran il·lustrador valencià, el qual, doncs, ha tingut, doncs, molts guardons, i entre ells a mi m'agradaria destacar que va rebre, doncs, el Goya al millor guió per la producció, doncs, Arrugues. I tindrem a Paco Roca a les 7 de la tarda, el dia 21, dimecres, al Caixa Fònum, dintre del cicle Trobades amb, que és un cicle que d'alguna manera té com a objectiu, doncs, presentar tot el procés creatiu de grans artistes, i en aquest cas, en el marc d'Animac, hem cregut oportú, doncs, convidar-lo.
Jordi, que n'és important també aquestes activitats, poder parlar amb una persona per veure el seu procés creatiu, per veure quines són les dificultats que s'han anat trobant a la seva carrera, per poder-li preguntar històries.
Sí, és bàsic. El contacte entre el creador i l'espectador és el que realment crea escola.
Això ho tindreu la setmana vinent, Maribel, dimecres a les 7 de la tarda.
Així és.
Paco Roca amb, com es diu, per cert, l'activitat és Converses amb, no?
Trobades amb, és el cicle que porta. Doncs, aquest títol, que té per objectiu, doncs, com tu molt bé deies, doncs, descobrir tot el procés artístic de joves artistes.
És una altra de les activitats relacionades amb l'Animac, que avui presentem aquí sobre la taula, aquesta, el Caixa Fòrum. A part, mireu a animac.cat, que allí trobareu tots els horaris de projeccions i llocs, però que el Caixa Fòrum serà un centre de projeccions de curs de l'Animac. Maribel, escolta, anem a parlar d'aquesta nova exposició. Jo ja m'has portat la documentació, la tinc aquí ben apuntada. Ramon Pichot, dels Quatre Gats, a la Maison
Gos. Sí, que vam inaugurar, doncs, ahir al vespre.
Ja veig que això em costarà a mi, també,
sí,
però...
Sí.
La teniu ja inaugurada.
Sí, ahir al vespre va ser, i, bueno, amb un èxit molt important, doncs, de públic. Francament, doncs, vam tenir, doncs, moltíssima gent que ens va acompanyar, doncs, a la conferència inaugural que va impartir Isabel Fabregat, màxima autoritat en la figura, doncs, de Ramon Pichot. I bé, a les 7 de la tarda vam tenir la conferència inaugural, i després a les 8, doncs, la inauguració formal. Vam rebre molt bones valoracions per part del públic assistent. És una exposició que es podrà visitar, com tu molt bé deies, al començament, fins al dia 22 de juliol. I bé, en el marc, doncs, d'aquesta exposició, Caixa Fòrum Lleida, doncs, ha programat un ventall ampli, doncs, de visites guiades, pensant en tots els tipus de públic, no? Així, doncs, comencem, doncs, demà a 6:45 de la tarda, demà dissabte, com és habitual, doncs, les visites, doncs, guiades adreçades, doncs, al públic general. Però també oferim, doncs, visites per a col·lectius diversos, pel públic escolar i també, doncs, pel públic familiar. Realment, ahir, la sensació que vam tenir, doncs, a Caixa Fòrum Lleida és descobrir un gran desconegut de l'art català, no? Una persona, doncs, molt important, a cavall entre el segle XIX i el segle XX, que, en definitiva, doncs, el que vam interpretar és que és una figura clau dintre del modernisme català, no? Tenint present, doncs, tres llocs que van ser tres llocs vitals pel seu itinerari, doncs, artístic. Un d'ells, doncs, Cadaqués, per altra banda, doncs, Barcelona, la Barcelona modernista, i finalment el París, París Bohemi.
Estic mirant, és una exposició que s'acaba d'inaugurar, que va fins al 22 de juliol. Hi ha tots els dissabtes aquesta visita guiada a 2:15 de la tarda. També n'hi haurà una al mes en castellà, perquè recordem que des de CaixaForum han detectat que molta gent de fora de Catalunya visite les seves exposicions. Per tant, ja crec que no hi ha d'haver cap mena de problema amb això. Però és que, a més, teniu programats, que en parlarem en el seu moment, perquè ara ja m'avanço, a 4 mesos, però dins, al voltant d'aquesta exposició, cafè de tertúlies, teniu, com ens has dit, visites comentades per a col·lectius, teniu també visites per a professors perquè puguin transmetre després, i si s'escau, visitar amb els alumnes l'exposició, teniu les visites en família, que evidentment la manera d'enfocar l'explicació varia si tenim canalla relacionada, però també se'ls ha de poder explicar. Estareu també oberts pel Dia Internacional dels Museus, que aquest any ja us avanço que serà el 18 de maig,
sí,
i la nit dels museus, que és el 19, dissabte 19 de maig.
Amb uns horaris especials i amb unes activitats i amb unes visites determinades per dinamitzar, doncs, l'exposició.
Estem parlant del maig, falta, però ho direm en el seu moment, però tot això... podreu, amb tot això podreu gaudir d'aquesta nova exposició. Per cert, demà dissabte a les 6 de la tarda, una nova activitat familiar, el Pum Sumca.
El Pum Sumca, que vam fer farà 15 dies i que demà fem el segon bolo. I bé, és una activitat que jo recomano per a tots els públics, malgrat, doncs, hagi estat qualificat com una activitat familiar. És una activitat, doncs, per tots els públics, en el sentit de que és un concert de percussió, en el qual 5 joves pertanyents a la Fundació del Conservatori del Liceu pugen a dalt de l'escenari i interpreten, doncs, una sèrie de peces a través d'objectes quotidians, taules, cadires, globus, peces que han estat composades per ser interpretades amb aquests instruments. I bé, francament, és un concert totalment diferent, ja que no entren en joc, doncs, els instruments, doncs, habituals, sinó que els instruments, com deien, són taules, cadires, tots els objectes que ens envolten. I bé, és una proposta, doncs, molt fresca, molt gratificant per la tarda de dissabte, a les 6 de la tarda.
Això demà, eh? I diumenge, un taller de ciència, que també m'apassionen, a migdia, a 12 del migdia.
12 del migdia, que porta per títol Estratègies dels éssers vius. És una proposta adreçada també als nens i nenes a partir de 5 anys. I és per conèixer, l'objectiu, doncs, d'aquest taller és conèixer, doncs, el medi ambient, quins animals viuen en el medi ambient i quina forma tenen, doncs, d'alimentar-se i de conviure, doncs, amb la resta d'éssers que formen part, doncs, del medi ambient.
Doncs propostes a familiars de cara al cap de setmana, l'exposició en marxa, tot això al CaixaForum.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè exactament no sé ara si se li ha posat una cosa a l'ull a la Marta, però m'està assenyalant l'ull i després em fa allò de he de marxar. Marta, has de marxar.
Tinc hora l'oculista ara a les 2.
I després, bueno, pues apa. Escolta, Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja, revisió, no? Vull dir, no ten...
Revisió, bueno, talla... sospito que hauré de canviar les ulleres.
Xapa i pintura i ja està.
Aumentar.
Has detectat alguna cosa quan vas al cinema? Quan
vaig al teatre.
Ah, quan vas al teatre.
Ve gaire al cinema.
Va, Marta, que m'expliques interioritats i després jo ho he d'explicar tot,
claro,
això.
Claro.
Demà dissabte, 8:45, al Teatre de l'Escorxador, ens visita la vella dama amb quina ve? Amb ve alta o amb ve baixa?
Amb ve baixa.
Amb ve baixa.
És vella, s'ha fet vella. Devia ser vella, però per la història que explica la visita de la vella dama, però ara és vella. La visita de la vella dama és la darrera producció dels Farrés Brothers, que és una companyia que està especialitzada en teatre familiar, tot i que ja havien fet un espectacle per adults. Però estem molt contents que s'hagin llançat a fer un text clàssic, és un text de Friedrich Dürrenmatt, un autor suís dels anys 50, és aquest text. Ha sigut una gran producció, una aposta de temporada alta del Festival de Girona i del Teatre Lliure de Barcelona. Una aposta que ja d'entrada era segura, però que ha sigut ha sigut un superèxit. A Barcelona va exaurir entrades per a les dues o tres setmanes que feien de temporada molt aviat. De seguida van estar exaurides les entrades per a totes les funcions. Aquí anem pel camí, vull dir que encara en queden, però correu, perquè en queden poques. I és aquesta companyia, com us deia, Farrés Brothers, que són d'Igualada, que han fet i fan titelles, i aquí les combinen titelles de mida gairebé humana amb actrius i actors. En aquest cas, la protagonista, la Bella Dama, és l'actriu Vicky Peña.
Oh, però escolta, quina... com queda això?
Això queda molt bé. I a més, hi ha música en directe, hi ha guitarres i violins. Veureu que la combinació... passa que, com que la història és en un poble i és una mica una història entre que tot el poble hi intervé, tota la comunitat, llavors hi ha molts personatges. A l'haver-hi molts personatges, tots els intèrprets n'interpreten més d'un, excepte ella, i s'ajuden precisament d'aquest element que són els titelles, que és un element d'escena molt important.
Doncs escolteu, té bona pinta, eh? Això demà dissabte, 8:45, la visita de la Bella Dama, sí. Amb entrades a la venda, però que s'estan exaurint, per tant...
Sí, ja queden últimes files. Hem tingut la sort, doncs, una mica d'aquest èxit de Barcelona, que l'arrosseguem cap aquí a Lleida. També voldria dir que la direcció és de Jordi Palet. Estem molt contents que el Jordi Palet el tenim en dues setmanes en dos espectacles molt diferents. El tindrem el 3 de març, també és el director de La Nena dels Pardals. Fa unes adaptacions molt curoses i molt encertades. Era molt desconegut en el món del teatre per adults. De fet, la crítica ha sigut com un descobriment. Però jo vull remarcar que, juntament amb el Ramon Molins, que l'hem tingut aquí no fa gaire, és un dels directors més importants de teatre familiar de l'Estat, el molt Jordi Palet.
Molt bé, la setmana vinent també esteu immersos, evidentment, al Teatre de la Llotja, amb tot el tema de l'Animac, per tant, no hi ha cap mena d'activitat de programació que no sigui de l'Animac, que em refereixo. Molt bé, i de l'altra setmana ja en parlarem.
Ja en parlarem.
Doncs apa, et llibero, Marta.
Gràcies.
Apa. Antònia Capdevila, teatre... Ai, perdó, teatre.
També.
Si montes un teatre dins de la biblioteca, teatre de la biblioteca.
Teatre, no? De la biblioteca.
Biblioteca Pública de Lleida, perquè vosaltres us poseu, i mai millor dit, el barret de cowboy, i teniu cicle de cinema dedicat al cine de l'Oest el dimarts.
El dimarts
comenceu aquest nou cicle.
Exacte, a les 5:30 de la tarda, per a donar difusió a tot el fons que tenim de cinema de la biblioteca. Organitzem aquests cicles temàtics relacionats amb temes de la biblioteca o amb temes que estem tractant, i ara aquesta vegada us feia gràcia de donar relleu a totes les pel·lícules de l'Oest, que en tenim moltíssimes i que a més tenen molts seguidors. És un cicle de 4 pel·lícules, des del Renacido, que és la primera aquesta que farem aquest dimarts dia 20, continua Valor de Ley, Los Odiosos 8 i El Jinete Pàlido.
Això en feu una a la setmana?
Una al mes. Durarà fins al 22 de maig.
Molt bé, doncs cicle de cinema nou a la Biblioteca Pública de Lleida, Som de l'Oest. Aquest títol no sé si va en segones.
Sí. Aprofitem aquest títol perquè just ara estem tancant la biblioteca amb la música del David Esterri, la de Som de l'Oest, i vam pensar que era una bona manera d'aprofitar-ho.
Escolta, la cançó que trieu per l'hora de tancament de la biblioteca, la canvieu de manera cíclica?
Fins ara no la podíem canviar perquè l'aparell que teníem no ens permetia canviar. Ara ens permet, és així tan simple com això, i teníem aquella de Final Countdown.
De Europe.
Ara la podem canviar i hem començat amb David Esterri, i la idea és...
La de Som de l'Oest de Catalunya.
Sí, Som de l'Oest i dos o tres més.
Aquesta cançó t'aixeca de la cadira i vinga.
I la idea és, cada 2-3 mesos, encara hem d'establir la periodicitat, posar música d'algun músic de Lleida, d'algun grup de Lleida.
Ho dic perquè si apureu, això que estem dient és, si apureu l'hora de tancament 5 minuts abans, t'avisen per megafonia que ja es tanca, que la gent comença a sortir, però et posen una cançó.
Sí, doncs ara la idea és, a partir d'aquest any 2018, pensem que cada 2-3 mesos canviar la música de tancament.
Per cert, segueix en marxa fins a final de març l'exposició 16 personatges que meravellen de Cervantes. Que cada cop escolto més bona crítica de gent que l'ha visitat. Aneu-hi i perdeu, gasteu uns minuts davant de cada de cada muntatge o de cada plafó, que són macos, eh?
Sí, sí.
I a més informatius.
La veritat és que cada vegada que puges i baixes per l'ascensor veus gent a l'exposició.
Sí, 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 sí.
O sigui, sempre veus gent allí.
Al final teniu un fotocol, a més a més.
Sí, un fotocol perquè... que a més es fa anar moltíssim, sobretot quan venen nens de les escoles.
I després, Antònia, vosaltres també esteu involucrats amb l'Animac, teniu un taller dimarts, concretament també a 4:45 de la tarda.
A 4:45 de la tarda tenim un taller que es diu Estampa't la teva bossa, és un taller de demostració de serigrafia artesanal adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys que ens el fa Mauricio Sartori de Nus Creacions. Cal dir que aquest taller durant l'Animac també serà a dintre de l'Espai Pro, que per a tots els públics, i nosaltres com a biblioteca ja fa una sèrie d'anys que col·laborem amb l'Animac o a part d'amb algun taller, fem sessió de llibres també per l'espai professional, fem sessió de llibres de la biblioteca de temes d'animació, i vam crear aquest centre d'interès que és de cinema d'animació, amb tot de llibres i de pel·lícules de cinema d'animació, d'alguna forma també per donar continuïtat després durant l'any amb aquesta activitat.
Que puc fer una pregunta? Això del taller aquest, com està vinculat amb l'Animac? En quin sentit? Fer dibuixos de les pel·lícules?
El que tenim nosaltres en concret és un taller de serigrafia i fan una bossa amb les dades de l'Animac.
Ah,
suposo que és d'alguna forma deu ser una de les tècniques que es poden utilitzar per a fer cinema d'animació. Llavors és ensenyar als nens, perquè és totalment artesanal, marxaran amb una bossa de la biblioteca, que per cert, si algú es vol apuntar, cal que es reservi plaça, perquè són places limitades, i suposo, Jordi, que és això, no? El tema d'aprendre una tècnica artesanal que després se pot utilitzar amb un curt.
Sí, així és la tècnica, i el món de la il·lustració i el món de l'animació estan molt vinculats, com abans Maribel també ens parlava amb el cas del Paco Roca.
Perquè veieu que l'Animac es va expandint i cada vegada agafa facetes que potser no pensàvem que tindrien. Vull dir, que defugim de l'Animac com a idea de... No, només és en una sala de cinema que projecten i ja està. No, hi ha tallers, hi ha conferències, hi ha de tot al voltant de l'Animac.
Sí, és així, però hem parlat molt de les activitats paral·leles, però també recordar que hi ha un eix central, que és el Festival de Cinema, que hi ha unes sessions especificades per edat, sobretot incidir en una obvietat, que el cinema d'animació no és només cinema infantil, hi ha cinema per familiar i cinema per a adults de qualitat, i res, que cadascú es pot fer el seu programa consultant a la pàgina web animac.cat o adquirint un programa i fer-se els seus visionats a mida per totes les edats.
Jordi, si vas com a aficionat tu, quina no et perdries?
No puc recomanar...
Ja ho sé que no, però...
No puc recomanar una pel·lícula, puc recomanar Animac. Hi ha molts perfils, hi ha aquell iniciat en el món del cinema, doncs, que pot trobar un gust, un plaer en veure formats com el White Cube, que es projectarà a Caixa Fòrum amb projectes no narratius, i en canvi, doncs... espectadors menys iniciats poden trobar, per exemple, interessants les sessions curs 3 o curs 4 que tenen una vessant molt més divertida. Evidentment, un dels plats forts és l'estrena mundial del llargmetratge de Brit Wiener, la reposició d'un clàssic de l'animació com Belladona, o una de les últimes pel·lícules, i això ho dic pels amants del manga i l'anime, del mestre japonès Yuasa, que és Over the Wall. A partir d'aquí...
Brett Wiener amb altaveu perquè està nominat als Oscar.
Efectivament.
No vol dir que la resta siguin millors ni pitjors, simplement
sí,
que aquest, clar, està nominat als Oscar i internacionalment s'estrenarà aquí.
Sí, també tenim un altre nominat a l'Oscar, com Lovin Vincent. En aquest cas és una pel·lícula que no passa a Lleida, però a la resta de l'estat sí que fa unes setmanes que està estrenada, però serà el primer cop que es podrà veure a Lleida. I el migmetratge Revolting Rhymes també.
No, anava a dir que la inauguració també és un bon plat que es farà a la Llotja amb música en viu.
Sí, és un format molt especial. És les quatre estacions de Vivaldi per l'Orquestra Simfònica de Julià Carbonell de les Terres de Lleida amb animació sincronitzada. És un exercici tècnic molt difícil realment, i esperem que sortirà bé amb quatre animadors diferents, entre ells el Theodore Joseph, que és un dels nostres habituals.
Sí, podria, això és la Júlia Carbonell, allí en directe, eh?
Sí, sí, sí.
Jordi, entenc que llavors estan dibuixant allí en directe.
No.
Ah. La música és en directe.
La música és en directe,
sí,
però...
L'animació...
La música va coordinada amb el que està passant a les...
Perfecte, és que si ara no tenia...
Així és, però la música realment s'ha d'ajustar als punts d'interès.
Aquí hi ha una feina molt important del director... d'anar marcant els tempos als músics per a que tots els efectes caiguin exactament on han de caure.
Són
en funció de
les quatre estacions de Vivaldi. És dijous a les 10, crec, o a les 9 a la sala de la Llotja.
No, a les 8.
A les 8, perdó. Dijous a les 8 hi haurà tot l'acte protocolari d'inauguració i d'obertura i després la projecció aquesta. Ara no recordo, al Teatre de la Llotja, la part dels músics en directe, tenen...
Hi ha fosso, el que no sé si en aquest cas serà així.
En aquest cas no, perquè hi haurà la pantalla... Perquè
normalment quan se fica el fosso és perquè hi ha òpera.
Clar, correcte.
Però si no, també es pot fer sobre l'escenari.
No, però em refereixo que els músics els veurem.
Sí. No,
jo crec que també està bé, sí. Això.
El que està mirant la pantalla és el director. Els músics estan per la feina i per mirar el director.
Clar, correcte, és el que manem.
L'orquestra estarà en escena i la pantalla estarà darrere dels músics.
Molt bé.
I les projeccions que són? Llavors, tot divendres, dissabte i diumenge...
Sí.
Dijous, divendres, dissabte i diumenge.
Dijous les hem començat ja, divendres, dissabte i diumenge.
I a més hi ha moltes activitats durant la setmana per escolars també. I si no, ho teniu tot a www.animac.cat, allí està tot, eh? I ho sento perquè és que arribem a les dues. Per això ho deia. Puri Terrado, Antònia Capdevila, Maribel Tos, gràcies per estar amb nosaltres. I Jordi Larios, escolta, que tinguis una bona setmana d'Animac, que no és fins la setmana vinent, eh?
Doncs sí, moltes gràcies.
Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
I nosaltres hi tornem dilluns. Aprofita el cap de setmana.